Bon vespre, altre pic oient d'un programa ineludible. Un robot indestructible, un robot fort i valent, serà la qüestió present en una edició salvatge en què sabem que el viatge val més que l'acabament. Perquè, ja deia Cavafis, que arribar al final estant no és de lluny més important que els coneixements que agafis. Ara, encara no t'embafis que tot just neixen els brots. Hem d'escoltar, que hi som tots, una primera cançó i bufar dins d'allò a de dins justa de mots.
Blanc del sol sobre els seus cossos, un tall d'escodre repica segur i valent, fonent-se amb l'horitzó, el picadís emblanquinant els arbres i un tren petit roda perillosament, trencant l'infinit. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records. Vent del mar sobre les cares, un jove cor s'atura i mor d'un tir. Que en sabeu d'embata moro. Vent del mar sobre els silencis, no hi ha carrers que hagin duit el seu nom. Que en sabeu d'en Batamoro. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records m'ha fingut feta. Picadís, blau del cel, els meus records.
Acabeu d'escoltar Mazinger Z de Dents de Lleó. Benvinguts a JDM, la justa de mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels.
JDM!
Bon vespre des de l'estudi 3, us saludam com sempre nosaltres tres. Pau Rierol, bon vespre.
Bon vespre.
Jordi Caballero, bon vespre.
Bon vespre.
I un servidor, Joan Francesc. Com ja heu pogut escoltar, avui la justa de mots ve de la mà de Dents de Lleó. Bon vespre, Dents de Lleó, benvinguts a JDM. Com esteu?
Bon vespre.
Abans de res, la pregunta que ens han de fer és qui són Dents de Lleó? Qui sembra, recull. Si tens una il·lusió, primer has de sembrar una llavor. I les llavors de dents de lleó són ben especials, volen i conviden a volar. Són aquelles que ansiosament esperen trobar quan anem fent camí, per fer que les nostres il·lusions, els nostres desitjos, es compleixin ràpidament amb l'embranzida del nostre bufar. Així avui, Dents de Lleó ens presenta les seves primeres llavors, les que en Xut Sastre bufa amb força, però amb delicadesa. Ho fa des d'una forma íntima i personal, com quan no vols dir els desitjos per por a que no es compleixin. Però la seva aparença fràgil està, com dèiem, carregada de força. Dents de Lleó ens ajuda a desfer-nos de les nostres cuirasses amb les seves propietats antioxidants i amb la seva vitamina B ens convida a ser més feliços. Bon vespre, Xus Sastre.
Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, novament.
Moltes gràcies per ser convidada.
Avui vens acompanyat de Dan Felisco i ens vens a presentar aquestes primeres llavors de Dents de Lleó. Però per al·lusions, digue'ns què és Dents de Lleó.
Bueno, Dents de Lleó és un petit projecte que va començar ja fa molt d'anys. Jo vaig tenir abans un grup. Aquests grups tenen una vida limitada. Després me vaig dedicar professionalment en el món de la música, a nivell professional, a concerts grans, a Plaça de Toros. I el tema d'aquestes produccions me va fer llevar aquella petita il·lusió que tenia des del principi. I després d'un parell d'anys sense composar, de sobte van tornar les cançons i quasi van ser els meus fills que me van animar a entrar a un estudi a gravar-les.
Xerres dels teus fills.
Sí.
Quan tu eres petit, també bufaves Dents de Lleó demanant de gran por de sa músic?
Sí, bufaves sempre aquella... Bueno, jo li deia bruixes, no sé com li diuen... I era aquella cosa que te fascinava, no? I no sé si se complien o no se complien. Després, quan ets petit, tens moltes il·lusions que després estaven canviant. Jo després me va acollir amb força el tema de la música i al final pues, he tirat cap allà.
Però clar, dius que després d'una trajectòria amb grups independents, no? Concretament...
Bueno, el grup es deia Codians, era un grup que vam estar des de l'any 92 fins l'any 2004, vam treure dos discs, cantàvem en castellà, i bueno, érem un grup d'amics que després cada un va tenir que cuidar el seu camí, tal vegada potser se tornaran a juntar aquests camins, perquè principalment és amistat. I després jo tenia aquesta... Sempre tens aquella ànsia de tornar a tenir aquell grup, però les coses van canviant i tu també vas evolucionant. I va haver un petit conte d'en Anthony de Melo que es diu Dents de Lleó, i aquest conte és una mica el que em va fer cuir aquest nom d'aquest projecte i de dir, mira, ho pots fer tu tot sol i has de tirar cap endavant.
Vas decidir emprendre una trajectòria musical en solitari després d'haver format part de formacions.
Sí.
Però aquesta aturada, a què es va deure?
Bueno, l'aturada era perquè el temps que li dediques a nivell professional tant els concerts no te permet altres coses, no? I després també tu vas fent el teu camí cap a la vida i li pots dedicar menys temps a les teves il·lusions, no? Però bueno, són coses que sempre van i tornen i sempre és important tenir aquella llavor.
Però què et va fer reprendre? Quina va ser la llavor que va dir ara sí, ara necessito contar altres coses, perquè contes altres coses?
Sí, en aquestes cançons són cançons bueno, més adultes, perquè no és el mateix quan tens 20 anys que escrius uns temes que quan ja tens, bueno, 40 i tants. I...
Concretament, quants? Perquè avui és el teu aniversari, no?
Sí, 45.
Felicitats.
Moltes gràcies. Pues quan contes, per exemple, parles de l'amor, parles d'aquest amor en la teva parella que dus mitja vida i la segueixes estimant tant com el primer dia, no? A lo millor no és aquell amor tan juvenil, però té les seves peculiaritats. Després també hi ha un parell de temes que són cançons que jo he dedicat als meus fills. Per exemple, El sol sobre l'horitzó era un petit mantra que jo li cantava a capella al meu fill, en Bruno, cada vespre per dormir-lo. I me va sorprendre un dia quan ells estan a una llitera i tots dos van començar a cantar la cançó de tantes vegades que l'havien escoltat, no? I després vaig fer també aquest segon tema per...
Vale, si tens dos fans...
Tinc dos fans, o sigui, ja no m'importa si n'hi ha més o no, ja sé que en tinc dos.
Com a mínim per als meus fills,
sí, continuarem. I després tinc aquesta de Petits Moments, que és una cançó que jo vaig dedicar a la meva filla, a Sofia, que són nins molt especials. Cada papà té els seus fills que són especials, però els meus són molt especials.
Però ara com a pare,
sí.
Tenint 43...
45.
45. Quan ho has dit estava tan emocionat. Sí.
Has perdut dos anys així de cop. Sí. Està bé venir aquí.
Estem a regal.
33.
Ara que tens 45, sí. Dius que no comptes les mateixes coses que contaves quan en tenies 20. Ara què és allò que vols explicar?
Ara estic quasi contant... temes de la meva infància. Per exemple, el tema de Mazinger Z és un tema que parla de les meves primeres vivències. Bueno, el meu pare va morir quan jo tenia 5 anys i aquell dia jo m'haurà endur a casa d'uns cosins a veure Mazinger Z, segur que estava de moda en aquells moments, i els meus primers records d'infància, el meu pare era trencador de marès, i aquesta cançó parla d'això, dels trencadors de marès, d'aquelles praderes blanques, d'aquell sol blanc i del color que arriba a la meva vida a través de Mazinger Z. I són cosetes que jo ara m'agrada contar-les. I potser fa anys pues, no li donaves importància i ara és com tornar una altra vegada a ser nin.
Comentes que les cançons, de qualque forma, te surten soles. Com ho fas per aconseguir-ho? Perquè segurament molt de músics estaran interessats en saber aquest truc.
Aconseguir la recepta.
Per exemple, aquesta cançó, tornant a Mazinger Z, me va venir dormint. I ets la segona vegada que m'ha passat. A les 3 de matí, pam, te despertes i, ostres, tenc una cançó. La lletra no, jo m'acosto a la música. I vaig treballar en el meu soterrani, que tenc un petit estudi amb una gravadora, i vaig anar allà a gravar les referències. L'endemà me vaig despertar, vaig gravar les basses, les quatre coses, i vaig fer la lletra més banca d'una tirada. A vegades tenc cançons fetes de fa molt d'anys sense lletra. I quan trobo el moment... sí que trobes importància perquè sigui posar-les en el seu raconet, no? I després allà, abans eren això, temes en castellà que eren més com a més falsificats perquè eren més... ara, per exemple, cantant en la meva llengua materna me surten molt més honestes. No dic que les altres siguin falses, sinó que m'he llibrat com una cuirassa i que me permet avançar un poquet més amb el tema de les lletres, que és una de les parts que jo m'acosta.
I com comentaves, te surt contar històries com la de Mazinger Z. Estem escoltant En Robot, un tema que surt a l'àlbum Taxi, d'Antònia Font. He sentit que comentaves que, precisament, veient Antònia Font, també, igual que llegint el llibre Dents de Lleó, va ser un dels impulsos a començar aquesta trajectòria.
Jo, Antònia Font, he tingut la sort de viure els seus... inicis i el seu, la seva sortida. Jo estava fent feina en una empresa que aquell estiu va començar a fer concerts dobletes, tripletes, i jo sempre pujava damunt l'escenari i era el qui traia tota la gent damunt l'escenari, no? I després també, quan va començar a fer aquell pas cap a Barcelona, cap a uns altres tipus de públics, també cap a una gent que al principi el món de la música indie que deien que no els agradava lo d'Antònia Font, i després al final els van com a aclamar, no? I jo crec que és un grup amb unes lletres meravelloses, amb una música excepcional, i després ells com a persones han estat amics, no? I ha estat aquella coseta... Això va ser... va un punt a la meva vida que jo vaig dir que no volia tornar a saber res més de la música, i va ser justament en el darrer concert d'Antònia Font quan jo vaig anar com a públic, perquè sempre havia estat a la part de darrere, i m'han començat a caure unes llàgrimes d'emoció i per això vaig muntar una petita promotora que es diu Rum Rum, que ha fet una sèrie de concerts, I Run Run me permet fer no aquells concerts quasi obligatoris que sempre feia la producció, Bisbals i Julio Iglesias.
Perquè professionalment et dediques a ser promotor de concerts, de grans concerts.
Sí, sí, jo des de fa 20 anys he estat una mica duent un poc a la parada darrere d'aquests grans concerts que s'han fet a la plaça de Toros, o per exemple Mana o Juanes, d'aquests artistes internacionals que han vengut. I era un camí que vaig escollir, quasi jo el que volia era fer música, i al final me vaig posar a la parada darrere i m'ha permès conèixer un tipus de...
de propostes més íntimes,
sí,
no?
I experiències, però és això, que un grup com Antonio Font sempre l'he tingut en escó.
Gairebé més gran per la inspiració que té per altres persones, i no només musical, no? Que no per la seva música en si, no, Antonio Font. I aquesta cançó que escoltem de fons diu robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. O sigui que això mos du a Martin Garceta. Connecta directament amb aquesta cançó que tu mos has cantat amb el teu grup al principi. I jo t'explicaré, que ho deu saber perfectament, d'on surt el personatge de Mazinger Z a la sèrie, no? El crea el professor Jutsu Kabuto, que s'inspira en uns gegants de gairebé 20 metres que se troben, uns titans que se troben a la illa de Rodes, a Grècia, que estan inspirats en el personatge mitològic Talos, no? Talos és també un gegant de bronze que ha estat forjat per Hefest, i Hefest regala, que és el déu del foc, a Minos, aquest gegant, no? I llavors li regala perquè custodi la illa de Creta. D'aquí surt la història de Mazinger Z. No?
Bueno, just, ja veus que avui va tot de gegants i guardians, eh?
Sí.
I doi, ara nosaltres tirarem una mica més cap a que nostra, perquè xerrant de gegants i de guardians, m'estimen més explicar aquesta història, si no la coneixes, de els que eren guardians del castell de l'Aró, i que avui en dia són els gegants del poble, en Cabrit i en Bassa. En Cabrit i en Bassa eren els vigilants del castell quan regnava a Mallorca Jaume II, i el seu germà Pere el Gran va enviar les tropes catalanes per ocupar l'illa en la direcció de l'infant Alfons. I doncs, imagineu-vos l'escena. En Cabrit i en Bassa defensaven el castell de l'atac de les tropes catalanes i arriba l'infant Alfons. Quan la lluita es fa més forta, truca un missatger a la porta. Castellans, lliurau de pressa les claus del castell rebel, o de grat, deixeu-vos prendre. El fort, que cas es deixi vendre, seran sec, fet pols i cendra, insepuls els qui defensin i menjats pel corps del cel. I qui amb tal ordre us envia? Cabrit irat responia. Alfons d'Aragó i Mallorca jurà com a rei i hereu. No coneixem el reialme, altre rei que el rei en Jaume, a Mallorca, i... perdoneu-me, en fos és un peix que es menja amb aioli tot arreu. Llam del cel és gran vilesa, sofri més vostres comesa. Qui gosa amb vitals paraules insultar el rei d'Aragó? Crida en fos els de la plaça. Dos lleials, Cabrit i Bassa. Cabrit, dieu, bona caça. Doncs com cabrits, jurro rostir-vos per escarment del traïdor. Aquest fragment del poema El conte mal d'en Guillem Colom, poeta de Solla, acaba explicant el que els hi va passar en els guardians Cabrit i Bassa. Com diu el nom d'en Cabrit, van acabar sent rostits vius enmig de plaça. Tanta sort que Mazinger Z va tenir un millor final.
Coneixes aquesta cançó?
Me recorda, sí.
I sa lletra?
Sa lletra no.
Sa lletra no te'n recorda.
Tan fan, no som.
No t'animaries a cantar-la, idò.
Ja
saps qui la canta? En Alfredo Garrido, qui tenim, per cert, a l'altre costat del telèfon. Bon vespre, Alfredo, com estàs?
Pues aquí andamos, descansando.
Muchas gracias por atendernos.
Sí, muy bien.
Alfredo es de Bilbao, ¿verdad?
Exactamente, sí, señor.
Por lo tanto, no sé si controlas mucho el catalán.
Pues no controlo mucho el catalán, ¿no? O sea, entiendo algo, pero no lo controlo. Porque me habléis, porque si en euskera sería peor todavía.
Eres un amante también de las tradiciones, ¿no? Porque he visto que estás muy interesado por la cultura vasca y has producido también canciones vascas.
Pues sí, canciones tradicionales vascas de toda España. Bueno, cuando yo estaba en Philips de director artístico tenía Falcon, que los contraté yo, ¿no? Que son de por ahí, de Baleares, al grupo Falcon.
Ah, mira por dónde.
Sí,
y bueno, también como cantante has editado unos 20 discos.
Pues sí, efectivamente.
¿Y cómo recuerdas esa época de cantante?
Bueno, pues hombre, pasa que yo estuve 10 años cantando en un extranjero y después a mi vuelta a España es cuando empecé a grabar y bien, gané algunos festivales cantando, estuve también, bueno, estuve... Y bueno, las canciones que hice, todo lo que grabé, pues fue bastante bien, pero lo que más éxito tuvo fueron las adaptaciones tradicionales que hice y las búsquedas tradicionales de cosas del folk y eso.
Bueno, Chus también es promotor de música, ¿verdad?
Sí.
Hola, Alfredo, ¿cómo estamos?
Y ya hemos conectado con usted precisamente por eso, porque tiene una canción titulada Mazinger Z.
Pues sí, efectivamente sí.
Y nosotros...
que la letra es mía, ¿no?
Exactamente, y precisamente por este motivo hemos querido conectar con usted, pero tenemos que decir que eres productor y letrista de varios grupos, como Greta y los Garbo, Los Chichos,
sí.
Nino Bravo, Paco de Lucía, incluso Plácido Domingo. No está mal, ¿no?
Sí, sí.
No está mal.
No está mal.
¿Con Rafael no has trabajado?
Pues no trabajé nunca, porque no coincidimos, bueno, hombre, coincidimos la época, sí, era la misma época, ¿no? Pero no coincidimos nunca para trabajar, para hacer alguna producción o algo, no coincidimos nunca.
Porque... Habéis estado mal un dúo, ¿no?
Exactamente.
tenéis voces parecidas.
Precisamente han confundido muchas veces la voz de la canción de Mazinger Z con la de Rafael, ¿no es
pues
verdad?
Sí. Pues sí, esto es una leyenda que corrió, inclusive para más inri, resulta que descubrí en las redes que había un vídeo que salía Rafael cantando con mi voz.
¡Ostras!
Sí.
Vaya, pues no, sí, sí. Hay que decir la verdad, fue Alfredo.
Haciendo un playback con tu voz.
Sí.
Vaya,
indignante. Sí.
¿Cómo vos, això, Chus?
Bueno, fascinante.
Bueno, entonces, Chus nos comentaba que recuerda la época de Mazinger Z, ¿no? Como un estallido de luz, quizás, ¿no?
Sí. Yo tenía 5 años y en esa época también era la primera vez que entraba en España este tipo de dibujos tipo manga, que ahora hoy están al orden del día, pero creo que a toda una gente de una generación nos marcó mucho. Y aparte también siempre había esos horarios como infantiles o que solo se hacía en esos momentos. Hoy en día tienes el ocio hasta en el móvil.
Y un canal que todo el mundo lo veía.
Y un canal que,
mundo,
y claro, sí, era legiones de fans que no sabíamos la historia de Mazinger Z.
Dime algunos dibujos que recuerdes anteriores a Mazinger Z.
Pues antes de Mazinger...
Se lo pregunto a Chus, porque ya sé que tú lo sabes muy bien a eso.
Bueno, me acuerdo de esto de unos osos,
el osito Misha.
La abeja maya también. Yo soy de esa generación.
Pero te dejas el más importante, Marco.
También, yo me acuerdo que me iba a la tienda de mi vecino y como cantaba la canción de Marco, me regalaban un polo. Ahí empezó mi carrera artística.
Eso que tú cantabas era mío, era la letra mía.
Exactamente. Mira por dónde. La canción de Marco es de Alfredo Garrido, también la canción de la abeja maya, ¿verdad?
Sí, también. Vicky el Vikingo.
Vicky el Vikingo.
Letras que han marcado a toda una generación, ¿eh?
Sí, sí. Que la sí. hemos cantado muchas veces, como sí. comentaba Chus, sí, sí. casi sin querer, pero ves, lo hemos podido recoger bien porque Alfredo Garrido está presente en nuestra infancia de forma clara.
Pues sí.
Chus está haciendo hoy también su aniversario y Mazinger Z ha cumplido recientemente 40 años.
Pues efectivamente, jo.
Marcó claramente, como estábamos comentando, un antes y un después en la historia de la animación, porque nada tiene que ver la abeja maya con Mazinger Z, ¿no?
Hombre, pues no tiene nada que ver, porque precisamente, o sea, se pasó de unas series, digamos, cremosas a la acción pura, a la leña, a todos los robots sí. dándose de hostias, ¿no?
Sí.
O sea que podía hacer algo que molara más, pues la verdad que era fenomenal. Los chavales en ese momento estaban pidiendo ese cambio. Uh-huh. Y efectivamente entró como un trueno, vamos, en la serie de Mazinger. Fue muy, muy feliz.
Como este trueno. Esta ocasión estamos escuchando Mazinger Z en japonés, cantada por Ichiro Mizuki, pero la letra, Alfredo, la cambiaste tú completamente, ¿verdad?
Sí, efectivamente, yo no tenía ni puñetera idea de lo que decían en japonés, ni nada. Entonces a mí me pusieron la serie por delante y yo, viendo lo que veía y sabiendo los personajes que estaban, por supuesto, en esa serie, pues compuse la letra, hice la letra, vamos, sin más, y salió, pues la verdad es que salió redonda, o sea, los japoneses, vamos, quedaron encantados, que ellos hicieron la traducción, claro.
Mache parece, pero la versión en catalán de cuando Mazinger Z se emitió en TV3.
Mazinger Z, que quedi clar, en català.
Clar, nosaltres que aquí fem el programa en català hauríem de dir Mazinger Z. La conocías, Alfredo?
No, es la primera vez que la oigo.
Y la
Ay, qué gracia.
¿Y en vasco la has escuchado o no?
No, en vasco no se hizo.
Ah, vaya.
Vamos, mira. Yo por lo menos no tengo noticias de que se haya hecho. No se hizo en vasco.
Pero ahora que estamos escuchando introducciones de series animadas, vamos a escuchar otra. En un puerto. Esta es la que cantaba, Jesús, ¿verdad?
Al pie de las montañas.
A ver cómo era.
Esa es.
No se anima, no se anima.
En un polo.
Mira.
No, en un puerto italiano.
De morada.
Sí. Se levanta
muy temprano.
Pero Alfredo, esta no es tu voz.
No. Esa voz es de un buen amigo que, bueno, digo amigo mío ahora, porque ahora tiene ya 40 y tantos años, claro. Y entonces he estado precisamente con él la semana pasada, José Mari Pascual, porque yo le elegí, yo hice un casting para elegir el niño que cantara ese tema y elegí precisamente a este José María Pascual, a este chaval que ya es un hombre, claro.
Escuchemos otra canción. Alfredo, ¿quién es el gusano Max?
Sí, el gusano Max es de la abeja maya.
¿Pero quién pone la voz a Gusano Mats?
Yo.
¿Cómo no?
Pues entonces es Alfredo. Gusano Mats es Alfredo.
Sí, sí. Yo me metía en todos los fregados. Siempre.
Ya veo, ya.
Una canción más rockera. ¿Qué canción es esta, Alfredo?
Vicky el Vikingo.
¿Y quién,
Sí, quien empecé al lado, yo también.
Pero Alfredo, estás por todas partes, ¿no?
Por todos lados, es que...
Aquí ponías una voz más, más suave, ¿no? Que la de Mazinger. Tuviste que cambiar de registro.
Hombre, claro, y después, después tienes en Marco, en la serie, yo hacía también la de un saltimbanqui de estos que andaban vendiendo chucherías por ahí también. Cantaba la canción, o sea, yo hacía todas las imitaciones raras que había que hacer, las hacía yo también.
Entonces era imposible, ¿no?, no escuchar la voz de Alfredo cuando mirabas dibujos animados.
Sí.
Pero bueno, la voz de Alfredo implantada en nuestro cerebro, ¿eh? Los que somos de esta generación.
Aún no le habíamos puesto nombre, por eso.
Sí, pasa que yo ya soy muy mayor ya, pero bueno, aguanto todavía. Porque ya me hago todos los mangas que me llaman, o sea que...
Ostras. Estás en activo.
Sí. Pues sí, pues de todos los mangas me están llamando y es increíble, te puedo decir que el último que he hecho ha sido en Barcelona hace pocos meses y te puedo decir que estoy 2 horas o 3 horas firmando autógrafos. O sea, es increíble, pero increíble, ¿eh? Te puedo decir que es alucinante. Vamos, en Murcia he tenido que llamar a la policía porque ya no podía más, ya me desmayaba ya. De tanto, porque la gente quiere que le firmes y que te hagas la foto. Entonces, es una historia, pero bueno, hombre, uno está muy satisfecho porque hay un reconocimiento a algo que ha marcado una época y que tú has hecho y que ha tardado mucho tiempo reconocerse, pero que ahora, por supuesto, ha vuelto otra vez.
Bueno, nosotros, Alfredo, también queríamos hacer este pequeño reconocimiento gracias a la canción de Chus y de Dents de Lleó, que precisamente pues nos ha dado esta posibilidad. Y muchas gracias por atendernos, Alfredo.
Pues sí, inclusive ya te digo también que en Cataluña, en Valls, me pusieron una plaza que se llama Alfredo Garrido García.
Ah, mira,
es Valls. Ostras, habrá que visitarla.
Pues imagínate, donde, sí.
Donde está el Mazinger este famoso allí.
Ah, sí, Valls, es verdad, en que en Tarragona sí. Hay una urbanización, hay una estatua
pues
gigante.
Pues la plaza sí. Se llama Alfredo Garrido García, sí.
Ah, amigo.
La urbanización más de plata, concretamente.
Exactamente, plata, sí. Más de plata, sí, señor.
Pues eso, pues muchísimas gracias, Alfredo, por atendernos.
Pues nada, hombre.
Ha sido un placer.
Pues sí, ya sabéis, estamos a vuestra disposición. O que quieras, venga.
Gracias, Alfredo, un abrazo.
Un abrazo.
Chus, aquest era el nostre regal d'aniversari.
Sorpresa total i moltes gràcies.
T'ha agradat?
M'ha agradat molt.
Ara ens regales tu una cançó i a veure si nosaltres podem obrir novament una porta, veurement què passa.
Tota vostra.
I doncs, escoltam una cançó de Dents de Lleó i després fem una petita pausa i sabrem la nova porta que obri la cançó de Dents de Lleó.
De la mà com un petit estaró dins l'òrbita estel·lar com una nena petita davant la immensitat de la vida petita però gran i en perspectiva cada matí el tren de l'au dins la teva mirada infinita cada vegada ets menys nostre cada vegada ets més tu i un dia giraràs mirades enrere per retrobar petits però grans moments és un passeig en tren cap a algun lloc ple de paisatges d'estacions d'amor un viatge no ho sé on però 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 soledat del desert. Tenir fe en la humanitat per viure un món tan cruel, com una nina petita davant la immensitat de la vida. Petita però gran i en perspectiva. Sa vida és un passeig en tren cap a algun lloc, ple de paisatges d'estacions d'amor. Un viatge no ho sé on, però 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 no ho sé on, però
ja te de
Viajes y Viajes Ecuador te llevan de crucero. Reserva ya tu crucero por islas griegas, capitales bálticas y fiordos noruegos con vuelos incluidos para viajar hasta el 16 de septiembre. Y disfruta de nuestra quincena plus con hasta unos 200 euros de descuento. Información y reserva solo en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
JDM.
No és Jaume de Manacor.
JDM.
És la Justa de Mots.
És la Justa de Mots i seguim amb sa moció que mos ha fet i que mos ha creat connectar amb Alfredo Garrido. Però ara sa nova porta l'obrirà en Jordi Caballero i això vol dir que entram en profunditats.
Profunditats del nostre subconscient? No ho sabrem. Dents de Lleó ens canten aquesta cançó que hem sentit abans de la pausa. Sa vida és un passeig en tren cap a algun lloc ple de paisatges, d'estacions d'amor. Un viatge a no sé on, però. No sé on, però. Aquesta lletra que surt a la cançó Petits Moments, que ens ha cantat Dents de Lleó, mos desperta algunes preguntes que et volíem fer. A veure si arribem a les profunditats del teu subconscient. Primera pregunta, la vida és un passeig o és una cursa, per ventura?
Depèn de com la vulguis agafar. Hi ha gent que viu la vida com una cursa i se perd tot el bo, que som la majoria de gent. I després hi ha gent que sap el plaer de disfrutar sa vida en ses petites coses i a vegades és aquesta gent que envejam, no? Però no aturam nosaltres de seguir corrent, mos fan córrer i nosaltres correm.
Per tant, no és un viatge en TGV, no? Seríem un tren de rodalies.
Sí, o un tren de solla que pots anar... Sí,
encara més.
Viatjant a poc, gaudint del paisatge.
Per què has triat el tren a la teva lletra i no un altre mitjà de transport?
El tren és un vehicle que te pot passar i el pots agafar. A vegades el pots perdre i te'n pot venir un altre o ja no venir cap més. Hi ha altres mitjans de transport que potser cuis un cotxe i te quedes aturat a una autopista, com estem tots avasats. I és, quan vas amb un tren te permet veure paisatges, te permet també contemplar el teu paisatge interior i quasi és com aquell viatge cap a Itaca, no? Que l'important no és l'arribada, sinó a cada estació on te puguis aturar i és un bon símil de ser vida.
Aquesta és la reflexió que m'havia despertat a mi. És com el viatge Ítaca, no és important el viatge, sinó on arribes. Per això dius a la cançó, no sé on, però... No? No hi ha cap plànol a l'estació que te digui a on arriba aquest tren.
No, i a més, a vegades tu t'imagines que sa vida és d'una manera i després potser hi ha gent que té un familiar amb una enfermedad i li canvia totalment sa vida.
En un segon.
En un segon, i o en un accident, i te canvia completament. I abans hi havia unes generacions de gent que a més pensaven en què hi havia després de sa vida, no? I nosaltres ara estem en una generació que no miram què hi ha, o sigui, vivim com si no mai hi hagués un final i abans jo, per exemple, era creient, ara ja he perdut aquella fe i és això, és què hi ha després d'aquest viatge i al final l'important és aquest viatge.
És el viatge i no el final. I totes aquestes reflexions a mi me duen sempre a connectar. Amb què creieu que puc connectar? Una pel·lícula, efectivament.
Molt enllevat de sa boca, jo.
No ho has de pensar, sempre acostuma a connectar amb una pel·lícula, a vegades amb un text, però aquesta és una pel·lícula... De fet, hi ha tot un gènere, no?, que parla d'això, de que l'important és el viatge i no el final, el gènere de les road movies, no? En general, les road movies són això. A mi hi ha una que m'agrada per damunt de les altres. Aquesta música és de la pel·lícula The Straight Story del gran David Lynch, que a Espanya la van traduir com Una història verdadera. Per cert, es van carregar el joc de paraules que tenia la pel·lícula, perquè és Alvin Straight és el protagonista. No sé si l'has vista, que fas...
No.
Te la recoman a tots vosaltres, també aquí mos està escoltant.
L'apuntant, Jordi.
És el viatge de... Sí, apunta-la perquè és molt interessant. És el viatge d'una persona que té, aquest Alvin, que té més de 70 anys ja, que fa molts anys que no es parla amb el seu germà. Es van barallar de joves. I decideix, es planteja anar a visitar-lo, sigui com sigui. S'ha de creuar uns quants estats, que els Estats Units ja sabeu que és un continent sencer, i no pot conduir. Així que decideix que va en tractor. Aquesta és la seva decisió, no? Que es creua uns quants comtats i estats, jo diria, rurals dels Estats Units en tractor. I clar, la gent ho flipa amb ell.
¿Hacia dónde va, Alvin?
A Mount Zion. Son 100 kilómetros más de colinas.
Está cruzando el Mississippi.
¿De dónde viene usted?
Vengo de Lawrence.
¿Lawrence?
Eso está al oeste de Groton. ¿Cuánto tiempo lleva en la carretera?
5 semanas. Salí de Lawrence el 5 de septiembre.
¿Y ha dormido ahí?
Es mi casa rodante.
¿Dónde ha ido acampando?
En los campos. Me salgo de la carretera. No viajo por la noche.
¿Y no le da miedo hacer esto solo? Hay gente rara por todas partes.
Señora, yo luché en las trincheras en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué iba a darme miedo un maizal de Iowa?
Gran frase que mos deixa aquesta pel·lícula. Si vas lluitar a les trinxeres a la Segona Guerra Mundial, quina por tindré?
Pots anar amb un tractor per tot.
Sí, quina por tindré. La gent... També és una pel·lícula, i aquest tall que hem sentit, sobre la por, no? Però s'ha de fer el viatge sense por.
S'ha de fer el viatge.
S'ha de fer, que és el que ens toca, no?, en aquesta vida.
Avui també s'ajusta de mots, com sempre, és un petit viatge. No sé què t'està semblant, de moment.
M'agrada.
Ara, la pròxima parada la provocarà tu una miqueta, perquè en Pau llegirà un test i després ets tu qui m'has de sorprendre tocant una cançó. D'acord?
D'acord, Xus.
Jugues?
Sí, he triat un text que està relacionat amb una de les teves cançons, ben si saps en quina me refereixo. Preparat. Quan de vegades entro a poc a la petita casa de mi mateix, amb pas humit, a fil de matinada, deixant-te fora els arbres expectants una tremolor d'herba tocada per l'esbatec del primer vent del dia, vegits de llum, m'adona prou de quin desordre hi ha, quina remor, quins moviments d'entrades i sortides inútils, que el celler està buit, car hom beu molt, de restes de vianda, ja fred dels plats, car hom menja deshora, de pressa i malament. Que el vell fogó vessa de cendres anteriors de focs que s'extingiren fa molt temps, però que no permeten el nou cremar bé. I mentre seca el balancí, descan el dia, Penso que és hora tal vegada de canviar els costums i que he d'emprendre reformes radicals. Altra vegada, sóc quan baixo lentament al soterrani de la petita casa de mi mateix.
Castells d'arena davall aquest cel omnipresent es ben pentina rissa ses ones i rajos de sol ens brunen la pell amb la seva besada mentre ens miram guaitant de reull tots aquests anys i ja ens va bé només som pires d'ahir, només som les cendres de les guspires d'ahir, només som les cendres de les guspires d'ahir, només som les cendres, només som.
Duran, en Dan Celisco i en Xus s'han posat d'acord per contestar ràpidament el test que proposava en Pau. Quin test
just
era,
que per pensava. Cert? Jo he llegit l'acte darrer d'en Joan Vilany, d'en Joan Vinyoli, perdoneu, poeta català, concretament de Barcelona, del segle XX. Actualment és un dels poetes més citats, un referent dels poetes catalans.
Molt interessant, però a veure, Xus Sastre, per què has escollit, o per què heu escollit aquesta cançó, vosaltres, i quina és?
Cendres i guspires. És una cançó que parla de la joventut que va ser i la nova vida que ara, és, les cuspires del seu moment i el que ara som cendres, i que quan fas una mirada cap enrere has de dir, m'ha agradat.
Just la que volia, perquè hem preparat un joc, com a cada programa, a partir de la lletra d'aquesta cançó. D'acord? Just, hem preparat una endivinada, glosada, que ara te recitaré, a partir d'un trosset de la lletra de Cendres i Cuspires. Jo te recito endivinada i tu has d'endevinar en quin tros me refereixo. Preparat?
Sí.
Diu així. Dins el rostoll, el sol crema mentre els xoriguers grinyolen i tot d'altres ocells volen formant una diadema pels arbres que amb ventema pugen i baixen la saba. Quan el bosc el sons alaba, quin diàleg animal s'escolta cap al final d'una vida que no acaba?
Els gorrions.
Quin diàleg animal.
Sí, vas bé. Estàs a punt.
Gorrions, converses de gorrions.
Converses de gorrions, era la resposta.
Després d'aquest esforç mental d'en Xus Sastre, toca una segona pausa.
Ja t'adem.
Més fosc. Més tard. Més estrany encara. Carrebó la Formentera comença a la mitjanit. A IB3 Ràdio.
JDM.
No és Jardins de Mar.
JDM.
És la justa de mots.
I ja per acabar la justa de mots d'avui, Xus, te vull fer una pregunta. Després d'haver tractat tant de forma directa en Alfredo Garrido, creus que podrem escoltar a casa nostra la cançó de Mazinger Z?
Sí.
Perquè de moment no apareix a CP de Dents de Lleó.
No, és un tema que vaig fer fa molt poquet i que m'agradaria enregistrar d'aquí poc, també.
Molt bé. I tens alguna sorpresa més, Pentura?
M'agradaria fer... Bueno, encara no s'ha acabat el cicle d'aquest primer EP. M'agradaria fer un petit videoclip així amb animació sobre el tema Petits Moments. I després, bàsicament, el tema de noves gravacions, i de moment no hi ha tampoc tema de concerts, no som tampoc molt visible amb aquest aspecte, tal vegada tindria que posar-me un poc més.
I de moltíssimes gràcies, Xus Sastre, per acompanyar-nos. Podrem acomiadar-se just amb una darrera cançó?
Sí. Tota vostra.
Moltíssimes gràcies també a en Guillem Durant i a en Dan Celisco, que han interpretat avui les cançons de Dents de Lleó. Moltíssimes gràcies, Jordi Caballero.
A vosaltres.
Moltes gràcies i bona nit, Pau Rierol.
A vosaltres, bon vespre.
I hem de mencionar en els tècnics que han fet possible aquesta justa, en Ivan López i en Luis Miguel Menéndez. Sense ells no hauria estat possible. Bona nit a tothom.
Justa ja està desfeta. Gràcies per atendre el Ring, Marco i Vicky el Viking, i també Mazinger Z, que un punts fora deixa feta una ciutat cendra i fum. Gràcies, Xus, i que Rum Rum, com tu, tingui bona fusta, que ara, de la següent justa, som encara a mil anys llum.
I els dies s'allarguen dins aquesta presó. No hi ha ferro s'enclaustrin el gemec d'aquesta cançó. Que lliure viatjarà, que lliure viatjarà, que lliure viatjarà. tan sols un record. Somriures de primavera, rialles d'estiu, la teva imatge en desperta d'aquest mal son.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El jutjat d'instrucció número 9 de Palma començarà demà a prendre declaració als investigats pel cas contracte de Més. La Fiscalia Anticorrupció els acusa de prevaricació i tràfic d'influència.